On van les sargantanes en hivern? Ho cantava en José Rulo amb els Los Calaveras. Molt bon dia, Antònia.
Hola, molt bon dia.
On s'amaguen les sargantanes en hivern?
En els mateixos forats que les veiem quan intenten sortir de bon matí a prendre sol. Les parets de pedra seca, baixes pedres que hi ha enmig del camp. Per allà on les veurem que s'amaguen quan nosaltres passam, allí una miqueta més amagadetes, allí estaran les sargantanes en hivern.
I què hi fan allà dins, aquests forats?
No, res. Les sargantanes tenen un avantatge respecte de nosaltres.
Ah, sí? A part de que són molt més polides, no?
A part de, clar, això per descomptat, són més vistoses i hi ha més diversitat de colors. Però nosaltres, si estem dormint, necessitem menjar igualment, perquè com que tenim que mantenir la temperatura elevada, 37 graus és una bona temperatura, i hem de mantenir el metabolisme, doncs clar, necessitem combustible contínuament, hem de menjar cada dia. Les sargantanes no. Les sargantanes, si no hi ha menjar, es poden permetre el luxe de desconnectar-ho tot, de dir, doncs ara no farem metabolisme, ara dormirem, i com que no hi ha menjar, no hi ha port a gastar. I així, doncs, estan, fins que hi torna a haver-hi aliment suficient, cosa que elles ho saben per la temperatura, i quan la temperatura és adequada, saben que trobaran aliment i, per tant, val la pena despertar-se.
Llavors, però, és com, si no... que, com que, responent a la pregunta d'en José Rulo, s'amaguen perquè, d'alguna manera, hivernen.
Efectivament. En termes, diguem-ne, científics, es diu hibernació. Però no hem d'entendre la hibernació com una cosa passiva, sinó que és una cosa que metabòlicament, diguem, a voluntat, si és que en podem parlar-ne d'una voluntat metabòlica. Llavors, per altra banda, tampoc vol dir que agafin ben bé els mesos d'hivern, perquè moltes vegades ens hi demanen que encara surten, sinó que en termes de temperatura i en termes de disponibilitat de tenir energia per poder-se moure. Com que agafen l'energia del sol i no l'energia metabòlica, si fa sol, ja tenen energia. Ja poden sortir i gasten l'energia solar que els hi arriba a la pell.
Molt bé. Quina és l'esperança de vida d'una sargantana si no hi ha cap gat que la caci?
Bueno, sí. En Formentera hi ha sargantanes que arriben a velles perquè van creixent al llarg de tota la seva vida i com que sempre hem vist sargantanes molt grosses a Formentera, podem dir que hi ha sargantanes que ben bé poden tenir 8-10 anys.
Uau! 8-10 anys.
Sí, sí, sí.
I arriben a... O sigui, clar, perquè nosaltres veiem les sargantanes doncs, que estan als nostres patis, als nostres corrals, però moltes sargantanes viuen, doncs, en fi, en indrets on hi ha menys presència d'humans, doncs, de cotxes, de gats assilvestrats. Llavors, doncs, aquesta majoria de sargantanes que no viuen en l'ecosistema doncs, conquerit per l'home, en aquest cas, solen arribar a velles o tenen problemes amb altres bestioles? Dic abans de l'arribada de les serps,
Sí, sí. Deixem les serps a part, perquè això, clar, encara està per veure tot el que pot implicar. De fet, les sargantanes s'adapten molt bé a l'home. Ara llavors faré un altre incís respecte d'això. Però quan viuen en els penya-segats que podem trobar a la Mola o les esplanades del Pla del Rei de Barberia, allí, clar, la seva vida tampoc és que sigui una vida tranquil·la, perquè les aus, tot tipus d'organisme volador, pot veure les sargantanes. Clar, hem de pensar que no només són les aus de caça, no només serien els falcons o els xuriguers els que poden caçar sargantanes, sinó que tot tipus d'organisme volador és capaç de capturar una sargantana, de jugar amb ella, de matar-la, d'alimentar-se de la sargantana. Les gavines en són molt donades a jugar-nos a sargantanes. I clar, això ens dona una clau per saber per què tenen colors diferents segons el lloc de l'illa de Formentera que ens trobem. Hi ha llocs que des de l'aire una sargantana de color d'arena passa desapercebuda i si allí hi hagués una sargantana amb aquests colors blau cobalt o verd maragda que abunden tant a la Mola, clar, seria molt vistosa i la caçarien. Aquest és el motiu pel qual a la punta dels trucadors no tenim sargantanes d'aquests colors, sinó que les sargantanes són de colors marró clar, color arena, color sèpia, i al revés, quan estem en els penya-segats, com que hi ha vegetació que té colors entre verds i blaus que fan com una gamma de taques de diferents colors, una sargantana que té aquests colors passa desapercebuda a les gavines.
Doncs sí, en fi, els antagonistes naturals. I ara en tenim de nous, que són les serps. Pareix que està més o menys estabilitzat, que els números s'han estabilitzat una miqueta pel que fa doncs, a la caça de serps a les nostres illes, però aquesta no se l'esperava, no, sargantanes?
No se l'esperaven, i a més, la seva evolució anava justament en direcció contrària a haver-se de trobar amb una serp. Si les sargantanes tenen aquests colors tan vistosos, és per passar desapercebudes a les aus. Però resulta que són molt cridaneres a les serps. Perquè les serps tenen un punt de visió que no és aeri, sinó que és paral·lel en terra. I clar, això fa que les sargantanes siguin molt vistoses. I aquest és el gran perill que podem tenir en els pròxims anys, que les serps guanyin la partida, i com els agrada molt alimentar-se de sargantanes, clar, aquí tenim un perill d'extinció molt ràpida que poden tenir les sargantanes, ja que els seus colors les fan particularment vulnerables.
Realment, la sargantana de Formentera està en perill d'extinció?
Bé, he de dir que s'està fent una campanya de captura de serps molt interessant, i que si tota la població col·labora posant trampes en el seu terreno, possiblement podríem acabar d'erradicar unes espècies que són invasores. Hem de tenir en compte que cada ecosistema ha de tenir les seves espècies i que hem de cuidar les espècies pròpies de cada ecosistema, però que hem de lluitar contra les espècies invasores. I les serpents, mos ho mirem des del punt de vista que siga, Formentera i Eivissa, són espècies invasores. Això vol dir que s'han d'erradicar de la mateixa manera que el picut vermell també s'ha d'erradicar perquè no faci malbé les palmeres. Si tothom participa, les administracions segueixen fent la feina que s'han posat a fer en els darrers temps i tenim trampes escampades per tot Formentera, que tothom tingui una trampa en el seu tros de terreno, jo crec que Formentera es pot arribar a solucionar aquest problema ecològic. A Eivissa la cosa està més dispersa, és més difícil de fer un diagnòstic i segurament es tindrien que aplicar molts més esforços dels que s'han aplicat fins ara.
Molt bé. Ara presentació del llibre Sargantanes i Illes, Lagartijas, ja el vam conèixer en català, deu haver funcionat molt bé perquè es faci edició en castellà i en anglès, no?
Sí, sí. La idea del primer llibre va ser explicar a la gent de les Pitiüses els valors que té la nostra sargantana. Jo crec que això en el primer llibre va quedar ben aconseguit, però sempre tothom em deia que els nostres visitants, la gran majoria, per no dir la immensa majoria, no parlen català. I els agradaria poder tenir també un coneixement de la nostra terra, dels nostres valors, per poder-los preservar i per poder-los posar en valor. De fet, hi havia molta demanda de que hi hagués una explicació en altres idiomes. Vàrem pensar que entre castellà i anglès quasi bé tots els nostres visitants poden entendre un d'aquests dos idiomes i per això és que hem decidit fer aquesta nova edició. La volem dedicar als nostres visitants, sobretot a aquells visitants que tenen un amor per la naturalesa, que els agrada observar el territori allí on van i que no els hi passa desapercebut els valors intrínsecs del lloc. Per altra banda, creiem que ha estat un moment molt oportú, perquè justament mos esperen uns anys, aquest estiu ja s'ha vist, en què bàsicament els nostres visitants seran d'aquest perfil. Quizà aquell perfil que li dava igual anar a una illa del Mediterrani que a una altra, sempre i quan hi hagués uns servicis de discoteca oberts, quizà aquest perfil no vendrà tant aquests pròxims anys, i cuidar aquest nou perfil de mans de la naturalesa, de lo que en podríem dir-ne ecoturisme, crec que val la pena que entre tots posem el nostre granet d'arena i que entre tots facilitem que aquests nous visitants trobin valors afegits a la seva visita.
Molt bé, doncs aquí tenim una nova oferta, un nou al·licient, que és poder-se endur un llibre, en aquest cas sobre les sargantanes, que en fi, clarament és la bestiola més emblemàtica, més enllà dels italians, la bestiola més emblemàtica que tenim a Formentera i Eivissa, no? Era una broma.
Sí. A veure, de bestioles n'hi ha moltes a les illes, però la sargantana és l'única bestiola que estava aquí fa 6 milions d'anys i que encara continua estant aquí.
I les paneres, això, no?
No, varen arribar molt després.
Ah.
Això ho hem de tenir molt en compte. Les paneres varen venir des de que hi ha viatges marítims i varen venir en els barcos que varen arribar a les illes. Per tant, les va portar Homo sapiens. Les sargantanes ja hi eren quan va arribar Homo sapiens. I una cosa que va passar és que l'arribada de l'home a les illes, a totes les illes del Mediterrani, va canviar radicalment la seva fauna. Aquí teníem una fauna molt diferent, extraordinàriament exòtica, per lo que és la fauna actual, que havia estat evolucionant dins les pitiuses i seguint els avatars que donava el propi ritme de la naturalesa. Quan va arribar l'home, aquesta fauna es va trastocar, es va extingir tota, excepte les sargantanes.
Per tant,
si en algú... Perquè les sargantanes estaven molt ben adaptades no només a les illes grosses, sinó també a les illots petits. A cada illot hi ha trets adaptatius que fan que la població que viu en aquell illot estiga perfectament equilibrada en els pocs recursos que hi ha. I això dona molts avantatges. Ja he dit abans que si no hi ha aliment, les sargantanes desconnecten.
Sí, sí.
I s'esperen millor ocasió.
Allò que diuen de vegades que fem la broma, no?, de que el sol no mos alimenta els humans, no?, que fem...
Exacte. Però les sargantanes quizás sí que els ajuda a haver-se d'alimentar menys.
Sí.
I això, doncs clar, és un avantatge molt grossa. Hem de tenir en compte que una sargantana menja un 10% del que menjaria un mamífer del mateix tamany. Clar, en el mateix aliment podem alimentar 10 sargantanes. Per tant, en els ecosistemes molt petits, com són els petits illots, com pot ser l'illot de Salga, l'illa d'Estadit, com pot ser els penjats, hi pot haver-hi una densitat de sargantanes molt més elevat que hi podria haver-hi de mamífers, de petits ratolins, per exemple.
Uh-huh.
Això és un avantatge molt gros.
I tant. És un plaer sempre parlar amb tu, Antònia, perquè
ens
ho passem molt bé i aprenem moltíssim. Ja per acabar, deixa'm preguntar-te, és cert,
sí,
que Formentera és on millor es poden observar les sargantanes? O sigui que hi ha els millors exemplars,
sí,
de forma i colors?
Sí, efectivament.
Som uns privilegiats.
En el llibre està molt ben explicat perquè hi ha diversos capítols dedicats a
això. Endavant.
I tant. I a part d'emportar-se un llibre, jo crec que els visitants es poden emportar una experiència econatural de primer ordre. Es tracta de recórrer l'illa a peu, de punta a punta, però no de far a far, sinó de nord a sud, i observar com les sargantanes des de la punta de l'extrem nord de Trucadors, que són d'un coloret molt clar, un coloret siena, un coloret griset, beix, molt clar, que queda totalment amagat, és a dir, que no es diferencia de les algues de la Posidònia seca, o que no es diferencia de les fulles de herba de Trucadors, o de la mateixa arena que hi ha en terra, i anem caminant lentament i mirant les sargantanes cap al sud, quan arribarem a Marroig, m'adonarem compte que les sargantanes ja tenen colorets verds, cosa que no n'hi ha a Trucadors.
Mm.
Si continuem, arribarem al centre de l'illa I més o menys a Sant Francesc ens trobarem que hi ha sargantanes de bastants colors diferents, no només d'aquests colors que deien que és la sargantana de Formentera. I si llavors continuem i podem triar, o bé anar cap a Esfar de la Mola, o bé cap a Esfar de Barberia, anirem veient com les sargantanes es tornen cada vegada més de color blau cobalt i verd maragda o verd malaquita, i que cada vegada els colors són més intensos i més foscos. Clar, això té una explicació biològica i una explicació evolutiva i ecològica molt determinada. Per tant, és una experiència que realment crec que no deixa indiferent a ningú que ho pugui arribar a observar.
Doncs, quina explicació de com van variant les sargantanes, que ens pensàvem que totes són iguals i veiem que no, que són molt diferents aquí a Formentera. I hi han subgrups de sargantanes a Formentera? O sigui, hi han com clans o comunitats? O sigui, les d'un color no es mesclen amb les altres? O com va això?
A veure, les sargantanes tenen poca tendència a fer migracions. Mm-hmm. Si som capaços d'identificar una sargantana que s'amaga a un lloc d'una pedra seca i l'any siguent tornem a mirar aquell lloc, el més probable és que trobem la mateixa sargantana. Són molt sedentàries en el sentit que tenen un territori determinat i no es mouen massa. Però, per altra banda, també hem de tenir en compte que a cada lloc els colors són críptics en l'entorn en què estan. I si una sargantana migra i va parar a un lloc que es fa amb uns colors cridaners, amb uns colors que criden molt l'atenció dels seus depredadors, pronto desapareixerà. Per tant, sí que hi ha grups si comparem els extrems, però com que la variació és molt paulatina, és el que se'n diu una clina, clar, de 100 metres en 100 metres no notem diferència. Però si m'ho anem de l'extrem de Trucadors fins a Barberia, la diferència és brutal. Tant és així que els primers científics les varen descriure com a subespècies diferents. Avui en dia sabem que això no pot ser, perquè hi ha aquest canvi gradual i no hi ha cap barrera genètica entre un i l'altre. Vendria a ser com aquests canvis en color de pell que hi ha si m'ho anem des de Lapònia fins a l'Equador, que no hi ha un canvi dràstic. Però si comparem els dos extrems, és evident que els canvis de color són ostensibles. I a les sargantanes els hi passa una cosa similar.
Mm-hmm. Antònia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Recordeu, aquest dijous vinent, dia 24, a les 6 de la tarda, en el Ibiza Botánico Biotecnológico, situat a la carretera d'Eivissa a Sant Antoni, a 300 metres de la sortida del túnel de Sant Rafel, la presentació de la traducció a l'anglès, en aquest cas, i al castellà d'aquest llibre, a Eivissa i Formentera, Sargantanes i Illes, en aquest cas, Lagartijas e Islas i Lizards and Islands, per tots aquells doncs, que vulgueu tenir els exemplars en castellà o en anglès, o senzillament voleu anar a sentir xerrar a Antònia Maria Siria, doctora en Ciències Biològiques, i la nostra gran experta amb aquesta bestiola que, com repetim, fa 6 milions d'anys, molt abans que nosaltres, ja estava per aquí. Gràcies.
Sí. Voldria afegir una cosa.
Digues.
És que a Formentera teniu unes llibreries molt bones, unes llibreries que s'estan duent amb una professionalitat que ja voldrien moltes capitals de província tenir-les i que ja tenen a disposició de tots els formenterers aquests dos llibres, bueno, aquests tres llibres, perquè segueix estant vigent l'edició en català, perquè els pugueu oferir a tots els nostres visitants i que puguen gaudir de poder observar amb un guió científic les diferents coloracions que tenen les sargantanes de Formentera.
Molt bé, doncs queda dit.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu. Molt bon dia.